Les dues en punt del migdia.
Un minut més.
La pilota que la té Adi Garrido per banda esquerra, té un bon passadís, tracta de centrar, s'atura, té la presència d'un defensor del Castelló. Bé, pilota penjada cap al segon pal, la tocarà com pugui el jugador del Porrera, n'hi ha una sampanta, no suficient per ser a penal, cau un altre futbolista del Porrera, pilotada cap a la presència de Carles Segura.
La jugada, el jugador del Castelló bé,
ha ficat un, no? Un braç, perillós per allà.
Sí, sí.
I hem vist l'àrbit que feia un minut més, que, sí. Donaria, que donaria 9.
I queden sí, 40 segonets.
Sí, doncs si ja té 40 segons, el que ha de fer el Porrera és llançar porta.
Per cert, ha acabat el partit de l'Atlètic Balears, Torrent 1, Atlètic Balears 2. Dali, Tenerife.
No, la pilota que la perd el Porrera es protesta en falta, no n'hi ha hagut falta, n'hi ha hagut refús correcte per part del futbolista del Castelló. Ara toca l'esfèric en Vinimelis, els segons que passa, el tècnic del Castelló ve en Carles Salvador, que ja no sap què dir-li els futbolistes, els aficionats que protesten també, però la realitat és que...
Això està acabat, ara sí.
Això està cuit.
S'ha jugat repetida.
I ja està, s'ha acabat el partit. El Colellà de l'encontre ni dona l'opció de jugar la pilota per part de Castelló. Bé, final de l'encontre, la imatge. Futbolista del Castelló en terra, rebentats. I futbolista del Porreres, també, de Cloquilles, evidentment, pel disgust, per l'esforç, per Niri, perquè segur que...
Ha perdut el Porreres. Tenerife ha anat a tancar, vinga.
Anava a tancar,
sí, sí.
Miqui. El final marcador definitiu, recordin, aquestes forques, Porre de 2, Castelló B, 3, segona derrota a Ses Forques en aquesta temporada del conjunt de Jaume Mut.
Gràcies, Toni. Tenerife, una llàstima aquesta derrota. Hem de tancar ràpidament perquè mos han passat d'hora, són les 2:02 i ja ha de començar l'informatiu migdia. Gràcies, Toni. Tenerife, i també gràcies, Rafael Sastre, un diumenge més, fins la setmana que ve.
Molt bé, gràcies, Miqui.
Adéu, Rafael Sastre. Així acabam, arriben ara els companys i les companyes dels serveis informatius. Acabeu de passar un bon diumenge. Adéu.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. El darrer informe d'UNICEF revela que un de cada 4 adolescents reconeix haver patit algun tipus d'assetjament, un fet que s'agreuja encara més mitjançant les xarxes socials. Les xifres parlen per si soles. De mitjana, als 10 anys, se rep ja el primer smartphone i a les Balears 7 de cada 10 menors ja té telèfon. El problema no és l'aparell, sinó l'ús. Els experts alerten que, així com abans l'assetjament acabava en arribar a casa, ara aquest continua per la hiperconnectivitat digital. No és l'única amenaça que presenta el nou entorn digital. Els adolescents ja no només volen ser influenciadors. Segons l'estudi Fer diners a OnlyFans, creix el nombre de joves d'entre 12 i 16 anys que veuen com una oportunitat de negoci la venda de contingut sexual. Per descomptat, no tot el que surt d'internet o de les xarxes és negatiu, però s'hi preocupa especialment el mal ús que en fan ja no els adolescents, sinó també els infants. Titulars, l'addicció a l'alcohol és la majoritària entre els usuaris de Projecte Home, sobretot entre les dones. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Gairebé 4 de cada 10 cerquen ajuda per deixar la beguda un consum majoritàriament domèstic i que queda a l'ombra.
El Consell de Formentera treballa per incrementar la plantilla de socorristes.
Aquesta temporada hi ha hagut una reducció de les incidències, ho atribueixen a les tasques de prevenció i a la baixada de visitants. Formentera ha tancat la temporada d'enguany fora cap víctima.
Balears encapçala l'escalada del preu de l'habitatge a l'Estat amb un increment del 82,4% en els darrers 10 anys.
Se situa per sobre dels 3.518 euros al metre quadrat, segons dades del Ministeri d'Habitatge.
I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Nova victòria per el Poblense, nova victòria per el líder de la segona ref per 1-0 davant el València Mestalla. Els Òscar Troia han sumat la tercera victòria consecutiva i es col·loquen en 24 punts. I seguim amb altres resultats. Torrent 1, Atlètic Balears 2, Societat Esportiva Eivissa 1, Reus Redis 0, Porreres 2, Castelló B 3. I el Gran Premi de València, Izan Guevara ha aconseguit la seva primera victòria a Moto2. El pilot de Pramac Yamaha, que ha sortit des de la segona posició de la grella, s'ha posat líder de la cursa a la primera corba i no ha deixat escapar el seu primer triomf a la categoria intermèdia.
Ja no hi ha avisos per mal temps a les Balears. Tomat Salón, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui hem començat el diumenge amb el pas d'un front fred associat a la borrasca Clàudia, que avança de ponent cap a llevant i que, de fet, ara mateix ja és història en el cas de les Pitiuses, amb moltes estones de sol. Aquest front ha deixat algunes precipitacions localitzades disperses, 7 litres per metre quadrat al Collet d'en Lluc, 5 a Sant Joan de Labritja, a Mallorca, entre 2 i 4 litres en alguns observatoris i molt testimonial en el cas de Menorca. Ara mateix, com dèiem, ja s'obrin moltes oades de sol en el cas de les Pitiuses i aquestes pròximes hores també ho farà a Mallorca i a Menorca. De fet, avui a la baixa tindrem un ambient bastant destapat a raó del territori. A més, han tingut una mica de vent, vent en cots moderats que ha arribat a superar els 60 km per hora en alguns punts de la Serra de Tramuntana, al voltant dels 50 també a Eivissa o a Menorca, i amb aquest onatge amb ones per damunt dels 2 metres, tant a la boia de Mó com també a la boia de Sa Dragonera. Avui anirà perdent força i girarà de fet cap a l'oest. Per demà encetarem la setmana en certa variabilitat a interval de núvols, veurem algunes estones de sol però també amb possibilitat d'algunes precipitacions, ruixats localitzats en el cas de Mallorca i també a Menorca, principalment zones de l'interior, amb el vent encara en qualque cop moderat i amb una situació marítima que es va millorant, però encara podria deixar qualque ral de maror. Atenció, davallen les temperatures i ho farà de forma progressiva al llarg de la setmana.
Gràcies, Tomàs. Pel que fa a les carreteres, en aquesta hora es comença a reobrir de nou el passeig marítim de Palma, on avui matí s'ha fet una cursa solidària a benefici de Projecte Home, també, per mostrar el renovat passeig. Són ara les 2:06. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
UNICEF alerta que els infants reben el primer mòbil als 10 anys i que el 92% dels adolescents ja és actiu a les xarxes. De fet, en el cas concret de les Balears, 7 de cada 10 menors d'entre 10 i 15 anys tenen un smartphone, segons la Fundació BID. UNICEF avisa també que un de cada 4 joves ha patit assetjament i que la hiperconnectivitat està fent créixer els riscos emocionals i també socials.
Un nou estudi presentat per UNICEF analitza l'impacte de la tecnologia en la infància i l'adolescència amb la participació de gairebé 100.000 joves d'arreu de tot l'estat. L'informe és el més extens a escala mundial sobre aquesta qüestió i confirma la hiperconnectivitat de la generació actual. Més del 92,5% dels adolescents participa en almenys una xarxa social i el primer telèfon mòbil arriba de mitjana als 10 anys. A més, un 5,7% dels joves presenta un ús problemàtic de les xarxes socials, percentatge que puja fins al 7,7% entre estudiants de batxillerat. Segons explica Nacho Guadix, responsable d'Educació i Drets Digitals de la Infància d'UNICEF, aquesta exposició primerenca i sense acompanyament pot derivar en ansietat i pèrdua d'hàbits saludables.
Tiene grandes riesgos, sobre todo en una época en lo que por cuestiones de madurez y crecimiento pues hay que atender en un conjunto de actividades mucho más variado. Cuando vemos que hay un porcentaje de ellos, que casi el 10% está conectado 5 horas diarias y en el fin de semana estos números suben casi al 20%, es verdad que se dejan otras muchísimas cosas de lado. Y ahí es donde toda esa hiperconectividad supone el estar expuestos a muchas otras cuestiones, tanto las positivas pero también las negativas.
Guadix alerta també que l'informe apunta que un 25% dels adolescents declara haver patit assetjament escolar i prop del 10% ciberassetjament, mentre que un de cada 3 joves afirma haver viscut control o xantatge per part de la parella a través del mòbil. Només el curs passat, Educació va iniciar a les Illes gairebé 900 protocols per possibles casos d'assetjament escolar, un assetjament que, com alerta UNICEF, es traslladen també a l'entorn més privat.
Daños en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, en cuanto a riesgo suicida son mucho más altos porque continúa mucho más allá del entorno físico donde se realizan. Si te están acosando en el colegio o en la puerta del colegio, cuando vas a tu casa, parece que es un espacio por lo menos que seguro porque hay una distancia. Pero cuando esto continúa a través de las redes, pues acaba en tu habitación. El 40% de los chicos tienen sus teléfonos durante todo el día y un número importante de ellos se conecta por la noche, con lo cual no hay hora del día en el que estar lejanos a esta situación.
Tot i aquests riscos, el document constata algunes millores respecte a l'any 2021 en el que fa l'ús responsable d'internet, però alerta d'altres reptes creixents, com el consum de la pornografia, que s'inicia de mitjana als 11 anys, o la manca de diàleg familiar sobre sexualitat, reconeguda pel 70% dels enquestats.
I seguim parlant de l'impacte de la tecnologia en els joves, perquè un altre informe apunta cap a una preocupació creixent. Els adolescents ja no només volen ser youtubers o influenciadors, sinó que alguns veuen plataformes per adults com OnlyFans com una alternativa laboral real.
Es tracta de l'estudi Fer diners OnlyFans, que analitza com joves d'entre 12 i 16 anys coneixen el funcionament d'aquesta plataforma destinada exclusivament a adults i han començat a normalitzar la sexualització com a recurs per guanyar diners. Els investigadors expliquen que aquesta percepció està influïda per continguts de xarxes socials on alguns creadors presumeixen d'ingressos elevats i això genera la idea, la falsa idea entre menors, que es tracta d'una feina sense risc, lluny de la realitat i dels riscos personals i legals que implica. Ho explica Silvestre del Río, policia tutor.
Ya se encargan las plataformas de poner vídeos. El atractivo, evidentemente, está en la cantidad de dinero que les promete que van a ganar. Evidentemente, a la gran mayoría de ellas no les va a salir los resultados prometidos. Van a ver que se están exhibiendo ante desconocidos y al final no están ganando ningún dinero. Y aparte de los problemas que le puede generar eso, en la confianza de pensar que el problema lo tienen ellas porque no son guapas o porque no merecen la pena.
Del Río recomana informació, educació afectiva o sexual i també comunicació amb les famílies per evitar que els adolescents interioritzin la idea que l'exposició sexual a internet és un camí professional. Alerten que aquesta banalització pot tenir conseqüències greus, des de problemes d'autoestima i pressió per la imatge fins a conductes de risc, captació o explotació sexual a través de xarxes.
También tienen el riesgo de que los proxenetas que hoy en día están pescando en las redes puedan llegar como salvadores a ofrecerles una solución y decirles que no es culpa suya, pero que ellos le pueden arreglar el problema. Acabar gestionando una cuenta y explotándolas tanto en redes como, por desgracia, incluso induciéndolas a la prostitución.
Segons els autors de l'estudi, és imprescindible implicar escoles, famílies i plataformes digitals per frenar aquesta tendència i reforçar eines de prevenció, especialment en edats en què encara no existeix maduresa emocional ni tampoc consciència de riscos.
Anem amb altres temes socials. Els actes precisament socials del cap de setmana, com trobades familiars o festes amb amics, són l'excusa per a molts per veure un poc de més del compte. Un gest que sovint es banalitza sense pensar en les conseqüències a llarg termini d'una ingesta que pot desencadenar malalties greus com insuficiència renal o càncer de fetge. En el marc del Dia Mundial contra el Consum de l'Alcohol, els experts reiteren el missatge.
Quina és la quantitat segura de que no produeix problemes per la salut consum d'alcohol? Zero. Això és una realitat.
És la recomanació de Toni Parets, responsable de comunicació de Projecte Home.
L'addicció a l'alcohol és una de les majoritàries entre els usuaris de l'entitat, sobretot entre les dones. Gairebé 4 de cada 10 cerquen ajuda per deixar la beguda, un consum majoritàriament domèstic i que queda a l'ombra.
Un consum més amagat a casa, més invisible, perquè per aquesta percepció social que se té no és tant de sortir, sinó és més de fer un consum intens que seva i que, a més, molt aviat se prolonga amb el temps. Per tant, és l'única substància en la qual nosaltres tenim, a vegades, més atencions de dones que d'homes, quan la proporció, perquè ens entenguem més o menys, de 1 a 5, una dona per 5 homes.
Entre els joves s'ha incrementat el consum social excessiu, en fan manco ingestes, però beuen amb major quantitat, una actitud que moltes vegades els du a les urgències de l'Hospital Son Llàtzer. El doctor Álvaro Bretón és el cap de la unitat de digestiu.
Sí, vemos un consumo de alcohol cada vez en gente más joven y de manera abusiva, que a su vez a veces lo asocian con otro tipo de sustancias, pero con el tiempo, si se mantienen esas conductas, se ve el daño que provoca en otros órganos, que no solamente son órganos digestivos, también afecta al corazón.
Els metges han detectat també un canvi en les conseqüències mèdiques. Tenen més ingressos per hepatitis derivats de la ingesta d'alcohol que pel virus en si. El primer tractament sempre serà deixar la beguda.
Si lo suspendes, consigues revertir el efecto dañino que tiene sobre el órgano, tanto sobre el páncreas como sobre el hígado, con lo cual hay marcha atrás. Luego, si no conseguimos este objetivo, tenemos otras alternativas, diferentes tratamientos médicos y luego, por supuesto, podemos llegar a los tratamientos más avanzados, como puede ser el trasplante de hígado.
Si necessiteu ajuda per superar una addicció o coneixeu d'algú, podeu consultar amb el vostre metge de capçalera i també amb Projecte Home al telèfon 971 79 37 50.
Precisament a benefici d'aquesta entitat s'ha celebrat avui una cursa solidària a Palma que també ha servit com a inauguració del recent remodelat passeig marítim després de 3 anys d'obres i una inversió que ha superat els 63 milions d'euros.
Agermanar activitat física i una bona causa com la conscienciació contra l'alcoholisme ha impulsat més de 2.000 palmassans i també d'altres vinguts de fora a participar de la primera cursa solidària del passeig marítim. Una excusa també per conèixer el nou traçat i espais d'un enclavament emblemàtic de ciutat.
Ha quedado espacio para todo, ¿no? Para pasear, para rodar los vehículos, para andar con bicicleta. A mí me gusta.
Ha quedado muy bien. A ver cuánto tiempo dura así, ojalá que mucho.
Está quedando chulo. La verdad es que Palma necesita zonas así, verdes, naturales, entre comillas, pero para la gente salga a tomar el aire, que es muy sano.
Tot un èxit que es repetirà en properes edicions, segons ha informat Autoritat Portuari, tot a benefici de diverses entitats solidàries.
Dues i 15 minuts, l'Ajuntament de Sant Antoni continua donant ajudes per reconvertir la zona del West End, reformar locals abandonats o d'oci nocturn en restaurants i comerços, també amb l'objectiu de recuperar la zona per als veïns. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
Na Natàlia Cardona ha reconvertit la botiga de souvenirs dels anys 90 de la seva àvia en un restaurant de cuina eivissenca, la Josefita.
Aquest local era un souvenir dels anys 90 que ho portava la meva àvia i quan es va morir va estar molt de temps tancat. Quan van sortir les subvencions vaig pensar que era una oportunitat per donar-li vida una altra volta i que millor que portar el nom seu com un insigne, com un homenatge, com una veïna del poble de Sant Antoni.
Tot gràcies a la subvenció de gairebé 80.000 euros que l'Ajuntament li ha donat. Va obrir a l'agost i a poc va fent clientela.
El concepte era fer un restaurant amb producte local i amb les típiques receptes de la meva àvia, un poc amb un toc original, no? Reinterpretades. I un local en el que la gent del poble pues, es senti com a casa.
En Joan Pantaleoni ha reconvertit un local del principal carrer del West End en una geladeria.
Jo aquí tenia una hamburgueseria que obria tota la nit, fins que tancava les discoteques i això, i quan van canviar els horaris del West, pues, això va deixar de ser rentable.
Assegura que l'afluència de gent ha caigut en picat per la nit i ha pujat durant el dia.
La caiguda pot ser d'un 60 o un 70% de l'afluència habitual. He notat un canvi de molta més afluència de gent de dia.
Són diversos els negocis d'oci nocturn que han tancat o s'han reconvertit i així, de mica en mica, sembla que el barri va canviant.
D'Eivissa passam a Formentera. Allà el servei de socorrisme ha tingut una reducció global de les incidències, diuen que per les tasques de prevenció i la baixada de visitants. Agraeixen els socorristes l'esforç, fent hores extres per poder cobrir tot el servei, i el Consell ja prepara per incrementar els efectius per al pròxim estiu. Elena Trinidad.
La plantilla òptima per cobrir el servei de socorrisme de platges de Formentera seria de 35 efectius, però no han arribat mai a aquesta xifra. Marc Olaje és el coordinador del servei de platges.
Ha habido épocas en las que hemos llegado a ser 25, este año hemos sido 17, que es un número demasiado bajo, pero bueno, ya desde el Consell se están haciendo trabajos ahora de cara al invierno para ver si conseguimos que esa plantilla suba a los efectivos necesarios para no tener esta carga tan excesiva de trabajo y poder llevar el trabajo más cómodo, ¿no?
Aquesta temporada hi ha hagut una reducció de les incidències. S'han fet 723 assistències sanitàries, un 52% menys que el 2024. Les accions preventives, 56, s'han reduït en un 64% i les intervencions aquàtiques han baixat un 20% de 73 a 58.
Lo achacamos más que nada a eso, a ese pequeño, esa bajada de turistas que han llegado a la isla y también, bueno, también es verdad que se ha visto el aumento de los avisos de todo el trabajo que hace la plantilla para prevenir accidentes, pues esto también hace que las incidencias bajen.
Formentera ha tancat la temporada de socorrisme 2025 sense cap víctima mortal.
I ho han comentat els titulars, Balears encapçala l'escalada del preu de l'habitatge a l'Estat amb un increment del 82,4% en els darrers 10 anys, fins a situar-se per sobre dels 3.518 euros al metre quadrat, segons dades del Ministeri d'Habitatge.
Es tracta d'una pujada de gairebé 1.600 euros respecte del 2015 i converteix les Illes, juntament amb Madrid, en l'única comunitat on el valor mitjà del metre quadrat supera els 3.000 euros.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I anem ara amb l'informació estatal. L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, de 95 anys, es troba ingressat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona a causa d'una pneumònia. L'ingrés es produeix en plena recta final abans que el pròxim 24 de novembre comenci el judici a l'Audiència Nacional, en el qual està acusat de presumpta associació il·lícita i blanqueig de capitals en relació amb la fortuna familiar.
Abans de l'inici del judici, el tribunal haurà de determinar si l'expresident està apte per declarar i desplaçar fins a Madrid. Un metge forense l'ha examinat aquesta setmana per emetre un informe sobre el seu estat de salut i valorar si pot declarar presencialment o seguir la vista de manera telemàtica com ha sol·licitat la seva defensa. El procés judicial obert fa 10 anys inclou també els 7 fills de la família investigats per diversos delictes relacionats amb la gestió del patrimoni familiar. La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Pujol i penes d'entre 8 i 29 anys pel seu fill, mentre que la l'advocacia de l'Estat no acusa directament l'expresident, però sí el primogènit, el qual sol·licita 20 anys de presó i una fiança de més de 7 milions d'euros.
I avui es viu una jornada electoral de gran rellevància a Llatinoamèrica, amb dues cites simultànies, eleccions presidencials a Xile i referèndum amb consulta popular a l'Equador. Els comicis es produeixen enmig d'un clima polític intens i amb possibles canvis estructurals en tots dos països. A les Balears passen més de 7.000 400 ciutadans equatorians residents podran exercir el seu dret a vot. Mentrestant, Xile es prepara per escollir presidenta o president en una de les eleccions més ajustades que es recorden.
Veo como caen de mi piel trocito descamado por la ausencia. Tú me das mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota.
Encara tenim temps per un apunt cultural, també social. Demà arranca el cicle Ulls de Dona, organitzat per l'Estudi General Lulià, amb una segona edició que se centrarà en com viuen els adolescents les relacions afectives i sexuals. Entre el 17 i el 20 de novembre, l'espai es convertirà en un punt de trobada intergeneracional on el cinema servirà per generar debat i pensament crític des d'una mirada femenina.
Mi piel en silencio.
2:22, una petita pausa i arriben tot d'una els esports.
Respirar, respirar de esta falta de ti.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Un vi denominació d'origen Vinissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia. Començant l'actualitat esportiva amb els resultats de l'onzena jornada de la segona ref. El Poblense segueix líder gràcies a guanyar per 1-0 el València Mestalla. Victòria per la mínima també de la Societat Esportiva Eivissa davant el Reus. L'Atlètic Balears, que s'ha retrobat en la victòria després de 5 jornades, ha guanyat 1-2 al Torrent. I el Porreres ha estat l'única derrota balear d'aquest diumenge a la segona ref, per 2-3 amb el Castelló B. I qui ahir també va perdre va ser l'Andratx per 3-2 també a l'Atlètic Lleida. I a la tercera ref, Formentera 0, Penya Esportiva 1, i pel moment, victòria al descans per 2-0 del Mallorca B davant el Rotlle Molinar. I ahir vespre, la primera ref, l'U d'Eivissa va sumar el tercer empat consecutiu i el tercer sense gols amb Miguel Álvarez a la banqueta. El nou tècnic del club eivissant només ha sumat 3 punts i encara no ha celebrat cap gol. La selecció espanyola va guanyar molta solvència a Geòrgia per 0-4 amb 2 gols d'Oyarzabal, un de Zubimendi i un de Ferran Torres. Aquest triomf deixa el combinat espanyol virtualment classificat pel Mundial a falta del partit de dimarts contra Turquia. Per no quedar líder de grup, Espanya hauria de perdre la Cartuja per 7 gols de diferència. Per altra banda, Jan Virgili va brillar el seu debut a la Sub-21 i vespre davant San Marino. El jugador del Mallorca va fer 2 gols i el primer és per emmarcar. Sentim el mateix Jan Virgili, que no pensa en convocatòries mundialistes ni res per l'estil.
Bueno, no lo sé, poco a poco. Al final, esta es la primera convocatoria con la Sub-21. No corramos y, sobre todo, seguir trabajando, seguir sumando minutos de experiencia y si llega el premio, pues seré muy feliz.
El futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va tornar a la Lliga en triomf. Victòria molt sofrida davant l'Alzira, coer de la classificació, per 3-4 en un partit irregular des d'Antonio Vadillo. Cal dir que abans del partit, l'equip mallorquí va arribar tard al pavelló degut a una avaria del bus que es duia cap al recinte esportiu. Sentim a l'entrenador de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Vadillo.
He notat l'equip un poco espeso, ¿no? También entiendo que habrá influido un poco lo que nos ha pasado con el bus, pero venimos de jugar 4 partidos con este 5 en 15 días. Creo que ha sido un partido igualado, muy igualado. Lo más justo hubiese sido el empate. Y estos partidos igualados podía haberlo sacado cualquiera. Ha caído de nuestro lado, pero sinceramente, por mérito, creo que el partido lo más justo hubiese sido un empate, ¿no?
Dimarts que ve, el Palma no pot badar. S'enfrontarà a Somos a l'actual líder, el Pozo Murcia. En bàsquet, avui a les 6 de l'hora baixa, el Fibui Mallorca rep l'Ourense Somos, partit corresponent a la 8a jornada de la primera FEB. I ahir el Palmer Bàsquet va perdre 109-73 a l'Alacant. El marcador ho diu tot. L'entrenador del Palmer, Lucas Vitoriano, sap que encara queda feina per fer.
Creo que nos falta trabajo. Estoy contento de estar en esta liga. Me gusta cómo trabajaron los chicos esta semana. Obviamente fue todo muy reciente, no nos conocemos casi nada. Duda llegó hace 48 horas o menos. Y bueno, lo normal es que necesitemos rodaje, entrenar, conocernos y ir metiéndonos en la liga.
I a la Lliga Femenina Challenge, l'Azul Marino continua impecable. Victòria davant l'única Jamijas per 74-61, que serveix per continuar líders. 8è partit i 8è triomf de l'equip d'un Albert Antuña molt content pel rendiment de les seves jugadores.
Felicitar al equipo, a las jugadoras, por el tremendo partido que han hecho. Yo creo que ya sabían que este partido estaba un poco marcado en rojo por cómo en la Liga, por los pocos partidos que te dejas con rivales no directos y obviamente porque Unicaja es un señor equipo con una identidad muy buena, un equipo muy bien trabajado que hemos sabido reducir enormemente su potencial, ¿no?
En voleibol, el Conecta Balear Manacor continua imbatut a la Superliga masculina. Ahir, quarta jornada i quarta victòria dels manacorins, aquesta vegada per 3-7-1 davant el Servigrup Platja Benidorm. I a la Superliga femenina, la Barca Menorca va guanyar per 3-7-0 el Tenerife Libis La Laguna. L'equip de Beb Llorenç continua líder després de 6 jornades. En handbol, a la 10a jornada de la Divisió de Plata, el Trasmapi Eivissa ha perdut per només un gol, 29-28, amb la Naitasuna. I ara mateix, a MotoGP, Joan Mir i Augusto Fernández es troben disputant aquest Gran Premi de València. I a Moto2, Izan Guevara ha aconseguit la seva primera victòria. El pilot de Pramac Yamaha, que ha sortit des de la segona posició de la graella, s'ha posat líder de la cursa a la primera corba i no ha deixat escapar el seu primer triomf a la categoria intermèdia. I per acabar, en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea disputaran la final del Premier Padel de Dubai avui a les 6 de l'hora baixa. A les semifinals derrotaren a la jove catalana Andrea Ostero i la portuguesa Sofia Araujo en un partit de 2 sets per 6-1 i 6-2. A més, la sorprenent derrota de la dupla Ari Sánchez i Paula José María deixen safat el número 1 del món per la parella Triay-Brea. Les rivals a la final d'aquest torneig són Bea González i Claudia Fernández.